I ahir va tindre lloc un ple extraordinari a la Diputació de Castelló i el pròxim convidat mos parlarà d'això i de moltes altres coses. Ell és el diputat provincial pel PSPB i portaveu del Partit Socialista Onda, Ximo Huguet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, què mos pots contar del plenari d'ahir que hi va haver a la Diputació de Castelló?
Pues bé, ahir en el ple de Diputació jo crec que va ser un ple pues que va anar, se va desenvolupar molt bé, no? I sobretot crec que se va aprovar una qüestió fonamental, no? Per al que és la província de Castelló i per al que és un símbol de la província de Castelló, com és el Penyagolosa, no? El santuari de Penyagolosa. Sabeu perfectament que pues la Diputació de Castelló estem i se van ficar a treballar en aquest projecte per a posar-lo en valor i sobretot per a que siga pues una ensenya també no només de la província, sinó que també siga un revulsiu turístic i també cultural per als pobles que estan al voltant del santuari del Penyagolosa i que en definitiva pues també té que ser també pues eixe símbol també de la província de Castelló, no?
Sí, la veritat és que altres voltes hem xerrat amb alcaldes, no, del voltant del santuari de Penyagolosa i estàvem molt contents de que per fi es fora a redactar aquest projecte bàsic, no, per poder restaurar aquest símbol, perquè passa per allí molta gent que vol pujar fins al pic de la muntanya, no, i és com la primera parada i després la baixada pues, seria un lloc perfecte per estar, d'albergue, un restaurant, tot el que siga, perquè el tema de l'església es quedava a banda, no? Perquè ja no era sí, tema de l'administració, sinó és un tema eclesiàstic. No sé si en ells també haveu pogut parlar perquè l'església torna a obrir les seues portes, perquè moltes voltes quan pugem està tancada, o com es va quedar aquest tema?
Bé, aquest tema la veritat que estan en conversacions també, no? Jo crec que evidentment el santuari tindria també que estar també en un pues en valor, no? Jo crec que té que ser també un emblema i a més tots els que hem estat en Penyagolosa ho sabem, no? Hem entrat al santuari, hem estat allí, hem anat al bar, hem anat evidentment pues tenim que sentar-se, s'ha de sentar les distintes administracions, no? Que estem involucrats en este projecte, com és per un costat la Conselleria de Cultura, també per un altre costat l'Església i la Diputació, i evidentment veure pues, una via i una eixida. Jo la veritat que en el plenari d'ahir me quedo en això, no? Que en este projecte bàsic de restauració del Penyagolosa ja podem començar a posar, pues, mai millor dit, no? Esa primera pedra per a fer realitat pues, ese projecte comú per a tots i per a tots els castellonencs. No?
Sí, a més també es va aprovar ahir el que seria el pla d'ocupació de Penyeta Roja, no? Que això també és un pas endavant.
Sí, sabeu que Penyeta Roja pues, era una competència, o en aquest cas una competència que no corresponia a la Diputació, la va assumir en el mes de març de la Conselleria ja, i evidentment pues, un dels objectius també del que era la Diputació i en este cas de la tant del president com de la vicepresidenta era pues ese pla d'ocupació per a que ixa gent que en ese moment pues estava en l'àrea de benestar social en fent ixes tasques dins de Penyeta Roja se poguera pues restituir, no, en unes altres àrees de la Diputació i la veritat que pues bueno, ha sigut un pla d'ocupació molt treballat i molt dialogat també amb les accions socials de la Diputació, amb els sindicats, i que finalment pues, ha vist la llum amb un consens no només del que són els sindicats de la Diputació, sinó també de tots els grups polítics, com se va poder veure ahir, que se va aprovar per unanimitat, no?
Sí, la veritat és que ens agrada veure que en una administració pública hi ha consens, perquè ahir mateix també es va aprovar una moció, no, que va presentar el Partit Popular sobre un pla d'emergència a nivell local en els pobles més menuts de l'interior de Castelló, i ens agrada veure que hi ha concòrdia en aquests punts, no?
Sí, jo crec que esta qüestió fonamental, no? La Diputació tenim que estar per ajudar als pobles. Som l'Ajuntament d'Ajuntaments i que per tant també tenim que estar ajudant aquells pobles que no tenen una capacitat pues, o tècnica o bé jurídica, etc., per a que duguen endavant els seus projectes. I en aquest cas, pues bé, aquesta moció que va presentar el Partit Popular i que vam aprovar per unanimitat, ho veiem bé, no? És a dir, pues, els plans d'emergència, en aquest cas, que la Diputació traguera l'any que ve, en el pressupost de l'any que ve, una línia d'ajudes, sobretot per als municipis, pues, sobretot més xicotells, no? Que sabem que no té una capacitat econòmica com per a poder fer front a la redacció d'aquests plans d'emergència, no? Per tant, també ho vam aprovar per unanimitat i també se va aprovar per unanimitat el Pla Director d'Aigua, que també és una peça fonamental i clau per a la província.
Sí, la veritat és que s'estan fent projectes molt emocionals, no?, que arriben a totes parts de Castelló, que no els sols es queden en la costa, no? I sabem que des de la seva competència, diputat, també s'està fent un concurs, el Som Ceràmica, molt original, no?, i que a lo millor la gent no coneix tant. Ens podries explicar en què consistís aquest concurs?
Bé, des de l'àrea de promoció ceràmica, tots els anys traiem un concurs de regeneració urbana en el que prima, diguem, en aquest concurs és la utilització de la ceràmica en la reurbanització d'aquest espai, no? El que fem és traure unes bases, un concurs, i tenim els municipis, els 135 municipis de la província, que presenten, aquells que vulguin, evidentment, pues el espai que vulguin regenerar, no? Que posen a l'abast de les diferents oficines tècniques i d'arquitectes de la província, pues aquells espais que presenten aquells espais que volen regenerar, no? I després els diversos despatxos d'arquitectes pues fem públic, evidentment la Diputació fa pública els pobles i aquells espais que han presentat i els diversos despatxos d'arquitectes el que fan és pues concursar en unes idees i el que fan és pues presentar diverses idees o una idea respecte a l'espai que han elegit, no? De regenerar-lo i sobretot presentar aquesta idea en la utilització de la ceràmica, que és el que prima en este concurs. Després hi ha un jurat que el que fa és valorar aquestes idees que s'han presentat i després es donen els premis. Els premis consistixen pues, en donar dos premis, que són els guanyadors, de 200.000 euros a cadascú dels ajuntaments, que per a poder dur endavant eixa reurbanització, val? I després també als despatxos d'arquitectes es donen 25.000 euros per a poder dur endavant la redacció del projecte, perquè sempre estem parlant de que el que se presenta inicialment és una idea, ¿vale? És a dir, no és un projecte. Per tant, després es donen també els 25.000 euros per a la redacció del projecte i després també hi ha 5 accèssits o 5 mencions d'honor pues, als altres 5, a la resta de pobles, o d'idees també que pues, el jurat considera també que són relativament, tenen una gran qualitat com per a donar-los 5 mencions, que són 1.500 euros que se'ls dona als despatxos d'arquitectes. I la veritat que pues, bé, a lo llarg de tant l'any passat com enguany ha sigut pues, no només augmentat el número de municipis i de despatxos que han participat, sinó també augmenta també la qualitat dels projectes que s'estan presentant, no? Jo crec que en una província com la de Castelló, en la que el 30% del nostre PIB de forma directa ve gràcies a la ceràmica, la Diputació de Castelló, pues té que estar ahí recolzant a este sector i no només recolzant a este sector, sinó també proposant pues concursos com este, en el que pues, se done també i se visualitza que la ceràmica no només és per estar en l'interior de les cases, sinó que també serveix per a molt més, com també per a reurbanitzar espais urbans en diferents pobles o en diferents ciutats.
No, la veritat és que ens agrada moltíssim perquè és una idea que ve des de fa temps, però que és ens agrada seguir escoltant-lo, no? Perquè cadascun, cada regió utilitza els seus emblemes, els seus productes, no? Per fer atractius i que a lo millor en un futur poden ser iniciatives turístiques que després anem a veure com ha quedat este lloc que s'ha restaurat o s'ha regenerat de manera urbanística per part de la Diputació i amb l'ajuda d'aquest concurs.
Sí, efectivament, és a dir, n'hi ha molts pobles, per exemple, que han canviat la seva fisonomia urbana gràcies al concurs del CRU, no? de la Diputació. L'altre dia vam estar donant els premis en Peníscola, que va ser el primer guanyador d'aquest concurs d'idees, i la veritat que vam estar en la plaça que se va fer l'actuació, i si veiem una foto d'anys anteriors a com ha quedat actualment, bueno, podríem dir que pràcticament no és ni la mateixa plaça, no? I la veritat que és molt bonic perquè veus com van canviant, no? I com cada poble, cada ciutat pues va en aquestes reorganitzacions i en aquestes actuacions que s'estan fent gràcies a la ceràmica, pues van a canviant totalment. També en el primer concurs Montan va guanyar en uns miradors ceràmics, i els alcaldes ens el dia també, no? que n'hi havia molta gent que pujava al poble només pues, per a fer-se fotos allí en els balcons ceràmics, i que pues, també és un revulsiu per a molts pobles d'interior que n'hi hasquen pues, aquestes reorganitzacions que siguin tan característiques, i que a més suposa també un revulsiu per a que vagi gent a veure-ho i que estiga pues, allí en el poble durant un dia, no?
Fins quants pobles han presentat aquest any? Hem escoltat ja que Peníscola, no?, ha sigut un dels guanyadors, o ja, com ja s'ha fet el projecte, hi ha un nou?
Sí, per exemple, Peníscola va ser un dels guanyadors, Almassora també en el primer concurs. L'any passat va ser Coves, que ja també ha fet la seva reurbanització, i també pues, pràcticament ja molta gent, també no sé si ho estava comentant l'alcaldessa, era pues, un passeig a la vora del riu en material ceràmic, i era un passeig totalment pues, bueno, que no s'estava utilitzant, i sí. Avui en dia pues, aquí va gent, camina, fa esport, per les, o sigui, allí n'hi ha gent tots els dies ara perquè s'està utilitzant, no? I enguany pues, Vinaròs i Sot de Ferrer han sigut els pobles guanyadors, i ara pues, tindran que començar també a fer la reurbanització dels seus espais. No?
Sí. Què realitzarà en Vinaròs i en Sot de Ferrer? Què canviarà de la seva fisionomia?
Pues, Vinaròs ha presentat un projecte, el despatx d'arquitectes ha presentat un projecte per a la remodelació de l'estació d'autobusos, bueno, les parades de l'estació d'autobusos, en material ceràmic, i després també en Sot de Ferrer pues, tenien també un safareig, diguem, a la zona, no només, pues, un poc més a les afores del poble, i pues, van a fer la reurbanització en l'entorn del safareig, i jo crec que també serà un projecte que quedarà molt bé, no? I a més, pues, un poble com Sot de Ferrer, com pugui ser un poble menut, en una inversió per part de la Diputació de 200.000 euros, jo crec que és una inversió molt forta, i que evidentment pues, jo crec que l'alcalde estava també molt content, no? de poder haver guanyat i ser premi.
Pues estem desitjant veure i se canvi, no? En Vinaròs i en Sot de Ferrer. Canviant un poc de terç, diputat, anem a xerrar un poquet d'Onda, no? Perquè com vostè també és el portaveu del Partit Socialista a la ciutat, ens agradaria que ens parlara, perquè ens han comentat que s'estan perdent subvencions per part del consistori. Com que s'estan perdent subvencions?
Sí, bueno, nosaltres des del grup municipal socialista, no? Hem fet pues, també algunes crítiques respecte a esta situació, no? Nosaltres governant ja en Onda, en l'anterior legislatura vam aconseguir al voltant de 15 milions d'euros en subvencions. No? Estem parlant de subvencions com pugui ser el 1% cultural, estem parlant també de subvencions com puguen ser els 2 milions i mig, per exemple, també de fons europeus, o també, per exemple, l'àrea de rehabilitació, de reurbanització urbana en el centre històric, que eren 3 milions i mig també d'euros. És a dir, érem una administració que acudíem a totes aquelles administracions estatals, europees, de qualsevol conselleria, per aconseguir més inversions per a Onda i per a, sobretot, millorar la qualitat de vida dels onders i de les onderes. I ara estem veient un equip de govern, no només que segueix vivint de la bona herència socialista gràcies a aquestes subvencions, sinó que també pràcticament pues, ja ni se presenta a subvencions importants com pugui ser la de l'1,5% cultural. Jo ho dic perquè l'any passat, a finals de desembre, el Ministeri va traure una nova convocatòria per a presentar-se els projectes a l'1,5% cultural i hem vist que pues, l'Ajuntament d'Onda ha preferit no presentar-se, tot i que tenien projectes per a presentar, com pugui ser l'1,5% cultural, que ja nosaltres vam aconseguir en la legislatura passada, en el Castell d'Onda, i que pues, hem vist no només que ni l'han executat aquest projecte que nosaltres vam visar, sinó que ja ni han tingut presentar-se en aquesta nova convocatòria. Jo crec que és molt greu que en una situació com la que estem vivint en aquests moments, en el que sobretot el turisme ha sigut un dels sectors econòmics més agreujats per la crisi, no s'estiga invertint en el principal símbol turístic de la nostra ciutat, com és el Castell d'Onda. Ni s'ha invertit en els diners que nosaltres vam deixar, 400.000 euros de l'1,5% cultural, que l'actual equip de govern ha preferit no fer aquesta execució d'obra, ni tan sols s'ha demanat l'1,5% cultural al Ministeri de Foment enguany. Crec que és un moment que no és per estar de braços cruzats i no fer absolutament res, sinó més bé per a tot el contrari, per a continuar treballant en benefici de ciutadans i ciutadanes d'Onda.
I, Ximo, què et pareix aquesta polèmica que s'ha creat entre la Conselleria d'Educació, que ha dit que no es pot implementar aquest servei assignatura de l'enfermeria escolar dins dels col·legis? Què t'ha paregut?
Bé, anem a veure. Jo crec que aquesta polèmica que ha hagut entorn a les infermeres escolars, jo crec que té una solució molt fàcil, que és anar i parlar en la conselleria. No llançar una nota de premsa i enfrentament constantment en totes aquelles administracions en la que la senyora alcaldessa no governa. Jo crec que el director territorial d'Educació se va reunir o ha dit a l'alcaldessa de tindre una reunió, no sé si l'han tingut o no l'han tingut.
Sí, la van tindre el divendres passat i suposadament no han tret res, li s'han dit que tornen a enviar l'escrit.
És a dir, i jo crec que sentant-se i parlant s'entén la gent. Jo crec que també és cert que la situació que hi ha ara pues és una situació totalment delicada. És a dir, no sé si el més adient és que tres infermeres escolars vagin de forma itinerant per tots els col·legis, quan, per exemple, ni els pares poden entrar dins dels centres escolars per tot el tema del protocol del Covid, no? Pues bueno, jo crec que sempre pot haver algun punt d'enteniment i jo crec que n'hi hauria que parlar i mirar a veure quina solució se pot adoptar entorn a aquest tema.
Sí, perquè recordem als oients, perquè ahir vam parlar amb el regidor de Ciutat Saludable, no, d'Onda, Paco Pastor, que ens explicava que no és un servei que s'instal·la dins de les escoles, sinó que són xerrades, diguem, són com classes complementàries per a que els alumnes, no, estudien el que és l'infermeria, com, no sé, salvar a una persona, diguem, fer la PCR, no, la PCR, sí, la PCR, no, pues si algú s'asfixia, imagine, no, són classes d'aquest tipus, no és que estiga el servei. Vostè ho haguera instal·lat en els col·legis o creu que ara no és el moment de fer aquest tipus de xerrades?
No, jo crec que, evidentment, tot el que siguin xerrades en benefici de la salut, i nosaltres ja també estàvem fent tota una sèrie de campanyes en relació a aquest tema, junt amb el Col·legi d'Infermeria, en tot el que eren des de xunyes saludables, pues bueno, nous hàbits de higiene, etcètera, etcètera. Tot això se pot fer i evidentment n'hi ha que fer-ho, no? El que, i de fet, l'any passat se va fer, el servei d'infermeria escolar estava funcionant des de l'inici de curs. També és cert que l'alcaldessa va dir que anava a ficar una infermera escolar en cada un dels col·legis i ens trobem que no n'hi ha 7 infermeres escolars, sinó que només n'hi ha 3. Però bueno, l'any passat va estar aquest servei i enguany pues, la situació, pues, no sé, jo no soc expert en esta matèria de tot el tema dels protocols del Covid, no? Jo crec que la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Sanitat des del mes de juny han estat treballant conjuntament per a iniciar i arrencar el curs d'una forma totalment segura per als xiquets i xiquetes de tota la comunitat valenciana i n'hi ha uns protocols. Uh-huh. Jo no sé si dins d'aquests protocols pot haver este servei en tota una sèrie de mesures per a quan entren aquestes infermeres pues que puguen estar donant aquestes xerrades i això és el que comenté jo, no? És a dir, pues, hi haurà que anar a la conselleria corresponent, a l'Ajuntament i veure si hi ha alguna viabilitat de que aquestes xerrades se puguen realitzar dins dels col·legis. Uh-huh. Això és el que jo veig i evidentment que tot el que siga en benefici dels xiquets i les xiquetes, pues nosaltres no veiem. El que sí que no veiem bé és que hi hagi un enfrontament constant pues bé, en tot aquells que pareixer que estiguen en contra de les infermeres. Jo crec que no és que la conselleria estigui en contra de les infermeres, sinó més bé el que ha fet és una recomanació de que personal extern als col·legis, dels col·legis, no poden entrar. És que, de fet, ni els pares poden entrar als col·legis per tot el tema, per totes les qüestions que sabem que s'estan vivint avui en dia.
Bé, veurem com acaba aquest assumpte, no? Portaveu socialista d'Onda i diputat provincial, Ximo Huguet, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de tota l'actualitat, no?, que hi ha a la província de Castelló. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.